l'actualitat.
Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Dos noms propis de l'actualitat, els d'Iñaki Urdangarín, condemnat a 6 anys i 3 mesos de presó pel cas Nos, i el de Diego Torres, en aquest cas, a 8 anys de presó. La infanta Cristina ha quedat absolta de la pena entre reixes, però sí que ha estat condemnada a pagar una multa de 265.000 euros. Jaume Matas, expresident de les Balears i exministre, ha estat condemnat a 3 anys i 8 mesos. Aquestes són les principals dades de la sentència que s'ha conegut avui sobre el cas Nos, un frau valorat aproximadament en uns 6 milions d'euros a través d'una empresa, del cas de l'Institut Nos, que s'havia presentat inicialment com una organització sense ànim de lucre. La sentència ha tingut en compte diferents variables i des de diferents sectors de la societat i de la vida política s'han considerat fluixes o baixes aquestes condemnes. El fiscal Pedro Rack no ha aclarit si Urdangarín i Torres aniran a presó immediatament, mentre que l'advocat de la infanta Cristina, Miquel Roca, ha valorat molt positivament la sentència i ha dit que s'ha demostrat que està garantida la igualtat de tots davant la llei, alhora que també ha afegit que espera que els ciutadans confiïn en la justícia, ara que ha estat absolta la infanta, igual que abans quan va seure al banc dels acusats. L'advocat d'Urdangarín, per la seva banda, ha dit que no veu motiu perquè entri a la presó de manera immediata. Mentrestant, els reis Felip i Letícia han visitat el centre de Thyssen a Madrid, on han inaugurat una exposició tot just en el moment en què es coneixia la sentència. La Casa Reial ha emès un comunicat en què diu que respecta la independència del poder judicial. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel també durant el cap de setmana. Ara us deixem amb el programa La veu dels animals.
Ràdio Estel. Connecta amb la teva música, amb el teu ritme, amb la teva pròpia banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda, connecta amb la Fórmula Estel de Ràdio Estel, la radiofórmula que ha marcat precedent. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda, sintonitza la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
A Marçans Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marçans Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marçans Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the
roof just for... Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor, un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. 93 117 08 11.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bon vespre, com esteu? Benvinguts a La veu dels animals i la natura. Comencem, fem un ràpid abans del programa. Com sempre, avui tindrem notícies en diferents temes d'actualitat. Tindrem la Galeria de l'Expert, ja sabeu, càpsules informatives de preguntes i respostes a diferents temes. A l'entrevista avui ens acompanyarà el biòleg Gerard Ferrer i parlem amb ell de la pol·linització. Tindrem una estona també pels espais musicals del Manel Casas i pel Sabies què, que us explicarem la reducció d'arbres en el nostre planeta des de l'inici de la civilització. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc. Doncs comencem el nostre programa d'avui amb la veu de qui us parla, Blanca Aranyó, i el control tècnic Jordi Carretero.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
El sisó comú, un ocell per preservar. El sisó comú, un petit ocell salvatge d'entre 700 i 900 grams de pes, molt relacionat amb els camps de conreu, ha estat designat per la Societat Espanyola d'Ornitologia, SEO BirdLife, com l'ocell de l'any 2017. Aquesta elecció ha de servir per millorar-lo del seu perill d'extinció, atès que es tracta de l'ocell més amenaçat de la península Ibèrica. Arran del preocupant declivi que està patint també en el continent europeu com a conseqüència de les profundes transformacions experimentades pels conreus agrícoles, el sisó comú s'ha etiquetat com a espècie vulnerable en el catàleg espanyol d'espècies amenaçades i inclòs en la llista vermella d'espècies amenaçades d'aus d'Europa. Malgrat que des de fa temps ja s'han pres mesures agroambientals, SEO BirdLife considera que en el cas de la conservació del sisó fan falta accions decidides i específiques que vagin molt més enllà de les mesures implantades fins ara. Varament de cetacis. Les costes de Nova Zelanda han tornat a ser notícia per la mort de centenars de balenes pilot. Gairebé 600 d'aquests cetacis van quedar varats a la platja. L'alerta va ser donada pel Departament de Conservació de Nova Zelanda. Es calcula que unes 500 persones, entre voluntaris, biòlegs i veterinaris, van participar en les tasques de rescat, aconseguint que almenys 100 de les balenes poguessin tornar mar endins. La resta, malauradament, va morir esdevenint l'episodi més tràgic d'aquest tipus succeït fins ara. Les aigües que envolten Nova Zelanda és on es registren un dels índexs de més alta densitat de cetacis de tot el planeta. Durant les últimes dècades han estat escenari de diversos episodis de massius varaments d'aquests animals, que acostumen a desplaçar-se en grans grups. La temperatura de l'aigua, que enguany està per sobre del que és habitual, i les conseqüències de la pressió humana, com el trànsit marítim i l'ús de radars militars, són algunes de les hipòtesis que els experts contemplen com a responsables de la desorientació que actualment estan patint els cetacis. Un altre mamífer en perill d'extinció. Aquesta setmana, el buscador d'internet Google ha donat a conèixer i a reivindicar la protecció d'un animal en perill d'extinció, el pangolí, que habita en les selves de l'Àsia i l'Àfrica per ser una espècie possiblement molt poc coneguda. El pangolí és l'únic mamífer del món que té escames, essent el seu aspecte similar al d'un llangardaix. Té una vida solitària, busca una sola parella d'on només naixerà una cria i després tornarà a viure sol. Es tracta del mamífer que és també el més cercat pels caçadors furtius, fet que ha comportat la important reducció del nombre de la seva població, quedant en perill d'extinció. A Salt, els animalistes volen millorar les ordenances dels animals. Les associacions animalistes de Salt, Girona, volen que l'Ajuntament d'aquest municipi es comprometi a renovar l'ordenança de tinença d'animals en 6 mesos. En el darrer ple municipal van manifestar que estan treballant en els canvis per a l'elaboració d'un nou redactat de l'actual ordenança. Les entitats demanen que la nova normativa inclogui 2 punts específics, un sobre les colònies de gats, que actualment no estan controlades, i un altre sobre la tinença d'animals domèstics en les hortes i en les deveses. També reclamen que revisin els convenis amb l'Ajuntament de Girona, ja que a parer seu hi ha moltes mancances. Assenyalen que és necessari actualitzar-los i fer que els mecanismes siguin eficients i eficaços, fins i tot estudiant noves fórmules per oferir un millor servei. Els rurals decomissen trofeus de caça. Recentment, els agents rurals han intervingut 8 trofeus de caça d'animals que estan protegits pel conveni CITS, que es volien comercialitzar a través d'internet. Es tracta de dues pells d'os bru, una pell d'os negre, una d'os polar, una de lleopard, una de lleó i una de cocodril del Nil. Els rurals, en assabentar-se de l'anunci, van establir contacte amb el venedor. La documentació que va presentar acreditava l'origen legal pel que fa al conveni, però els certificats s'havien expedit com a trofeus de caça, que estan considerats efectes personals d'ús restringit i no es poden utilitzar amb fins lucratius o comercials. Per aquest motiu, van decomissar cautelarment les pells entregant-les a la duana de Barcelona, que va ordenar el seu decomís definitiu sota una presumpta infracció per contraband.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta els contenidors i els punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria de l'Expert, de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Piferrer, veterinària. Puc donar-li extres a la meva mascota?
El millor és no barrejar el nostre menjar amb el de les nostres mascotes. No donar-los res mentre estem menjant, perquè ells sempre menjaran després de nosaltres. Preguntem al nostre veterinari de confiança què podem donar-li, perquè ell coneix l'estat de salut del nostre company i ens podrà aconsellar. Perquè no s'interessin pel nostre menjar, és interessant que la seva alimentació no sigui avorrida. Tractem de barrejar diferents tipus de pinso, diferents mides de croqueta i diferents textures. Podem jugar amb les llaunes, però no barrejant-les amb el pinso, sinó com un plat a part.
Galeria de l'Expert, amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Barrio Latino de Santa Coloma de Gramenet. Més informació al 93 392 82 54 o al mail barri.llatí.vet@gmail.com.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Avui continuem repassant grups musicals espanyols dels mitjans del segle passat. Escoltarem un grup que, en principi, eren valencians, tots ells. Doncs el seu fundador, que li dona el nom, era el Luis Javaloyes, que eren 5 joves que cadascú tocava diversos instruments i que conjuntaven molt bé amb les seves veus. Fixeu-vos en això, amb els cors. I portaven el boom del turisme d'aquells temps. I es traslladaren a Mallorca. I allí entren components mallorquins que se senten plenament a la illa. Com són molt coneguts per les turistes i que moltes d'elles s'emportaven un disc de record, durant l'hivern feien la hivernada, com si diguéssim, per Alemanya, Àustria i països del nord. Potser d'aquest fet venen que els alemans tinguin aquesta preferència per Mallorca, i els hi podríem dir que potser és també gràcies als Javaloyes. Escoltem Paradise of Love, I Volveré, i Mallorca by Night.
Cada dia és festa en Mallorca, cada noche brilla el sol del mar. Las estrellas y la luna llena, invitando a soñar. Con los besos nace en Mallorca, bellas flores de suave color. Y las aves
cantará Mallorca, paraíso del amor.
La brisa del verano, caricia de pasión, eterna.
Surge un nuevo amor. Soy feliz viviendo aquí en Mallorca, paraíso del amor.
Every day is Sunday in Mallorca. Every night a star shines in the sky. Every moment the waves caress Mallorca. Everything is wonderful. With the kisses grow flowers in Mallorca, while the birds are singing lovely songs. Everyone is happy in Mallorca. I have found the paradise of love.
Mallorca, Mallorca, paradise of love.
No se puede continuar, ya la magia terminó. Ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Y hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol.
No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré como un ave que retorna a su unidad. Verás que pronto volveré y me quedaré con esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Nuestro llanto queda atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré como un ave que retorna a su vida. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das.
Y volveré en tus brazos, caeré, las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA. És hora ara de l'entrevista. Avui tenim amb nosaltres el Gerard Ferrés. El Gerard és doctor en ecologia terrestre i investigador del CREAF, el Centre de Recerca en Ecologia i Aplicacions Forestals. Gerard, benvingut, bon vespre.
Hola.
Si et sembla, podem començar, ens pots començar explicant doncs, una mica la contaminació, com està afectant a les flors, a les plantes i quina incidència té també pels insectes. Si et sembla començar per aquí, perquè tenim molts temes, però...
Una pregunta molt general.
Molt general, tu mateix.
Bueno. Puc parlar d'un dels temes que he estudiat amb els meus estudis i és com la contaminació que genera doncs, en moltes zones urbanes. Hi ha compostos contaminants com ara l'ozó, els òxids de nitrogen, que són oxidants i que degraden les olors que emeten les flors. Les olors que emeten les flors serveixen per atreure pol·linitzadors i, per tant, en aquestes condicions, quan es produeixen episodis de contaminació alts d'aquests compostos, aquestes olors es degraden més ràpidament i poden atreure pol·linitzadors a distàncies menors. Mm-hmm. I això afecta, doncs, aquests processos.
És a dir, que fa que els pol·linitzadors no vagin a les flors, mm-hmm. no?
Sí, les olors canvien i alhora viatgen menys respecte al seu origen, que és la flor, i per tant poden atreure pol·linitzadors a distàncies menors.
I dius que són en períodes que hi ha més contaminació? Es dona...
Sí, aquest tipus de contaminació, aquests compostos no persisteixen gaire a l'atmosfera. Es degraden ràpid, però es generen contínuament per activitats industrials, per combustió, com ara la dels cotxes...
I tot i ser en períodes concrets, en general també s'està empitjorant, està afectant greument, diguéssim... Això que explicaves, o són només casos concrets, esporàdics?
Bueno, hi ha ciutats, en ciutats doncs, importants, aquests episodis es produeixen de forma repetida i recurrent, i per tant doncs, poden tenir un impacte. A més, no només ocorre, diguem, al propi territori on té lloc la contaminació, sinó que aquesta contaminació normalment viatja a distàncies prou grans, i d'acord, no hi ha comunitats vegetals importants potser dins la ciutat, però amb les muntanyes que hi ha al voltant o les zones verdes que hi ha a prop, doncs...
Sí que afecta.
Pot, sí.
Mm-hmm. Bueno, deixem primer saludar el Manel i la Carme, sí, que estan aquí.
Hola, Gerard, benvingut. Hola. I gràcies per estar aquí amb nosaltres. Els colors també influeixen, a més de les olors, perquè els insectes quedin atraïguts per fer l'efecte aquest de la polinització.
I tant, hi ha molts factors que treuen els polinitzadors de les flors. Hi ha això des de les característiques visuals, l'olor, són dos grans trets, però també hi ha altres trets que juguen un rol més tard, no? Quan l'insecte ja s'atura sobre la flor, doncs hi ha el tacte, hi ha els recursos que la planta ofereix, la qualitat d'aquests recursos, la planta, la flor sol oferir pol·len o nèctar, normalment.
Quina diferència hi ha entre el pol·len i el nèctar?
El nèctar és un recurs, és un líquid, sí, que conté sucres, tan sols doncs, per oferir-lo als insectes i que visitin les flors.
El nèctar també és polinitzador?
No, el nèctar és tan sols...
No és per cridar l'atenció,
és un recurs,
per atreure.
Que recol·lecten els insectes. I el pol·len és la gàmeta que té, és el la gàmeta sexual que dispersen els insectes de la part masculina d'una flor a la part femenina d'una altra.
Explica'ns què passaria si ens quedéssim sense polinitzadors.
Què passaria? Bueno,
com aniria la humanitat? Quins serien els primers efectes?
Bueno, no sóc capaç de concebre un cas tan extrem, però... No,
és que a vegades seria... hem d'anar al màxim molt... per atendre una mica el que ens pot passar.
Molt negatiu, perquè si ho pensem, hi ha una gran majoria d'espècies que són polinitzades doncs, per insectes. També hi ha espècies polinitzades pel vent, com ara els pins. Hi ha moltes coníferes que es polinitzen això per... No es polinitzen per organismes, però...
O sigui que afectaria en la reproducció d'aquestes espècies, sí. Diguéssim. I això suposo que afectaria...
ens pot afectar doncs, des dels cultius, que n'hi ha molts que sí que són polinitzats per insectes, com també les comunitats vegetals silvestres també ens afectaria, perquè també aprofitem recursos d'aquest tipus de...
Mm-hmm. A veure, a mi m'agrada una mica exagerar i anar als límits, veritat? Diuen de que si hi hagués un cataclisme en el planeta mundial, que els únics que sobreviurien serien els insectes. És possible, això? Ho has pensat alguna vegada?
És probable.
Són els que aguantarien més, els que tenen més reforços, però...
Sí, són bastant força més resistents en molts sentits.
Sí?
Home, mira els mosquits a l'estiu.
I dins dels... Com se diuen els que... Ara no me'n recordo, però això ja no me'n recordo moltes coses. Com se diuen els que estudien els insectes? Entomòlegs? O...
Sí.
Entomòlegs.
Entomologia,
mira,
sí.
Casualitat. Bingo.
Encara estàs fresc.
Bona tarda. Ai, bona nit. Bon vespre, ja. Gerard, a veure, per situar-se una miqueta, quina és la importància que té, quan estem parlant de polinització, què és la polinització i quina és la importància de polinitzar a la natura. Després parlarem dels agents polinitzadors, potser. Ho dic per ser més gràfics i que els nostres seguidors també vagin entenent, no?, el fil conductor de tot això. Què ens podries dir?
Bueno.
La polinització en què consisteix, per començar, no? Quina és la tasca, aquest treball que ningú veu, però que s'està produint? Ara, mentre estem parlant, hi ha milers d'insectes que estan polinitzant i estan fent una tasca importantíssima, perquè d'aquí es deriven doncs, uns beneficis per tots nosaltres. Però explica'ns-ho tu una miqueta.
Bueno, doncs la polinització és el procés pel qual doncs, es reprodueixen les plantes de forma sexual, perquè tenen... També hi ha plantes que tenen formes de reproducció sexual i asexual. N'hi ha que podem fer esqueixos a vegades de les plantes i és una forma de reproducció sexual. I el que obtenim doncs, és un clon que és exactament idèntic.
Però, per exemple, si fem esqueixos, no vol dir que puguem prescindir dels polinitzadors, o sí?
No, perquè quan fas esqueixos el que fas és generar un exemplar que és idèntic genèticament.
Exacte.
I ens interessa quan seleccionem, per exemple, varietats, quan volem que canviïn característiques i volem seleccionar doncs, roses que siguin més d'un color, el que fem és reproduir-les de forma sexual.
O sigui, te torno a interrompir, per exemple, la pol·linització, lo important és que també té diversificació.
Sí.
És importantíssima, no?
És
de la diversificació hi ha la perpetuació. No?
També a l'hora de pol·linitzar, doncs, és important que el que propicia que hi hagi això, aquesta major diversitat genètica, és creuar diferents plantes. Perquè tu també pots autopol·linitzar una planta amb si mateixa o amb una planta que és més propera.
Però et quedes amb un circuit tancat,
però, sí,
que a la llarga és negatiu. Mm-hmm. Mentre que amb els insectes, ells, amb aquesta diversificació, doncs van potenciant i van reforçant, no?, la diversitat de totes les plantes i tot.
Llavors, quan ho fan, quan pol·linitzen els insectes, diguéssim, de manera natural, vol dir que es produeix molta diversificació genètica?
Sí.
No?
Bueno, jo no soc, en aquest cas, però per lo que llegeixo, per lo que diuen els especialistes, veritat, Gerard, és així, no? De fet, per això estem, per això hi ha tanta varietat d'animals, plantes, i sobreviuen els millors.
Escolta, hi ha moltes opcions.
També estem parlant dels insectes, però jo crec que ens estem oblidant de les aus, perquè el colibrí,
sí, bueno, però...
per exemple, també crec que pol·linitza i se fa la seva tasca.
Sí, el colibrí aquí.
Però... Bueno, però és que avui estem parlant dels insectes,
sí,
i el problema...
No,
però és que hi ha més... Hi ha... Bueno, estava buscant...
Hi ha casos que aquí no són tan representats, però sí, hi ha ocells que pol·linitzen, hi ha mamífers,
Moricecs,
com ratpenats...
Mamífers, també?
Sí, ratpenats, que pol·linitzen espècies...
Principalment, o sigui, s'ho emporten els insectes, l'importància de la pol·linització.
Sí.
I aquí tenim aquell, allò que a vegades s'han vist en documentals, de que va un insecte allà pel color molt bonic, per una oloreta preciosa, i va dins, posa dins i pam! Es tanca la planta, es queda i se la jala.
Bueno, o no, o la trau. El que fa és traure l'insecte perquè vagi a polonitzar-se.
No, el Manel va més enllà.
Amb aquells sucs li treu la substància.
Que estàs mirant la part més perversa de la planta,
bueno, perdoneu,
que mata, menja.
Les plantes carnívores.
Sí, no en conec tant de plantes carnívores,
aquí
però...
Aquí n'hi ha o no n'hi ha?
Però en aquest cas, les estructures que capturen els insectes no solen ser flors, solen ser fulles modificades que tenen trampes.
Sí.
I n'hi ha des de trampes més actives, com aquestes que són les que fan més il·lusió de veure, que aquestes que es tanquen, sí, fins a altres que són passives i o l'insecte cau dins i no sap sortir,
cau en
un líquid o queda enganxat.
Sí.
Tu, Manel, vas a l'aventura,
sí,
eh?
Bueno,
no, però entenc, sí que... Però aquí se'n veuen, bueno, se'n veuen, no crec que siguin autòctones, però hi ha botigues que...
Sí que n'hi ha.
Que en tenen.
N'hi ha d'autòctones d'aquí,
sí,
a Catalunya.
De...
Sí.
Però, Gerard, que hi ha aquests recursos que tenen les... Fixa't tu, les dones, per exemple, que presumim de que per cautivar, o els homes, sí, no, que ens arreglem, doncs les plantes i les flors, també com són capaces d'arreglar-se per atreure's, a treure a l'insecte que elles volen que el pol·linitzi,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Perquè caigui la seva trampa. I que simulen a vegades que és el mascle o la...
Molt interessant, a més és això, quan es tracta de casos d'interaccions molt especialistes, molt de treure només un tipus d'insecte, només papallones, o inclús una espècie de papallona, un gènere particular de papallona, llavors veus que hi ha característiques que estan especialment adaptades per...
Sí. Ah, sí? O sigui, poden una flor atraure només a un tipus concret de papallona?
Sí, sí.
Ostres.
I simular, per exemple, uns ulls, o simular... Sí, sí, és molt curiós.
Coneixeu, per exemple, la flor de... Com se diuen? Conillet, em sembla que és el nom popular. Són unes plantes que es poden obrir, que per accedir a on hi ha el pol·len i on hi ha el nèctar, la corola, els pètals estan tancats i és pol·linitzada especialment per abelles grosses i borinots. Llavors el que té és que s'obre i està especialment adaptada a la forma i la força que s'ha de fer perquè s'obrin els pètals, el tub aquest, doncs només hi poden entrar aquest tipus d'insectes perquè...
Els més forts, els que tenen més força. Curiós, pensava que tots anaven a totes...
No, no, aquí, no sé si ho recordaràs tu, vam fer un sabies què envers la... una... com es diu? Ara no em surt. Una orquídia.
Mm-hmm.
L'orquídia aquella que només la podia pol·linitzar un tipus d'abella que es donava
Sí, és un cas molt típic de, sí, de superespecialistes,
explica-ho, les orquídies. Explica-ho, sisplau, si recordes. La...
I n'hi ha moltes, doncs, que treuen això, una espècie concreta d'abelles, sí, i solen emeten compostos que són hormones sexuals de les femelles, i van els mascles...
La vainilla.
Elles mateixes...
La productora de la vainilla, ara em recordo. Ah. Sí.
I solen tenir també la forma dels pètals, són les del tòrax de la femella.
Sí. Però no seria millor que diversifiquessin, no sé, parlo des de la ignorància, però que com més insectes puguin venir, millor?
Bueno, sí, però com la natura està molt estructurada a la seva manera...
Si és així, és per algun motiu,
doncs,
segur.
Doncs exactament, o sigui, es va perfeccionant. És que, a més, sobreviuen els que es van perfeccionant.
Sí, sí, sí.
Com dius, ser generalista et dona avantatges en el sentit de que pots refiar-te de molts pol·linitzadors i sempre estàs segur, no? Si en manca un, clar, doncs en un període... Per exemple, hi ha espècies que floreixen en un període molt llarg, uns quants mesos, i durant aquell període, en uns moments manca un insecte, en uns moments doncs comença a sortir un altre, llavors poden ser pol·linitzades sempre per un o per un altre. El que té d'avantatjós ser especialista és que segurament és força més eficaç, perquè t'especialitzes això amb la forma que té la flor, que s'adapti amb l'insecte, i segurament doncs és un procés molt més...
Sorprèn que complex que és.
És que és tan complex. És que nosaltres ens pensem que som els reis de la creació i cosa, bueno, però és que tenim que reverenciar la natura, perquè és tota una lliçó,
sí,
eh?
Sí, sí, està clar.
Canviem una mica de registre. Les abelles sembla que són les grans pol·linitzadores, però... Veritat que tenim un greu problema ara amb els productes químics i el que està passant a les abelles, i que això està pràcticament en una situació bastant perillosa, perquè està influint en que moltes abelles es moren. I després també hi ha un altre cas, que sembla que també he sentit parlar, d'aquestes noves abelles forànies hostils, que sembla que no són les apropiades per lo que nosaltres, dins de la nostra natura que tenim sectorial, ens interessa tindre i mantindre i cuidar.
Sí, com bé dius, bueno, hi ha un problema important d'això, de declivi de poblacions d'abelles, i una de les causes és aquesta. Hi ha la vespa... No recordo com es diu, però hi ha una espècie de vespa invasora.
I no hi ha
invasora,
alguna multinacional darrere que fa de les seves allà certs productes?
Què vols dir?
Sí,
productes químics contaminants, de que a lo millor això les perjudica i les està eliminant.
Bueno, un altre problema és l'aplicació de productes i de...
Les herbicides.
D'insecticides, que són insecticides d'ampli espectre que maten tota mena d'insectes, tant els bons com els dolents.
Llavors
tu vols eliminar els que són molt dolents perquè ataquen el teu cultiu, però alhora elimines...
I les abelles estan reduint-se la població d'abelles per aquest tema?
Sí, sí. Entre altres coses hi ha això, hi ha, com bé diu, doncs, les espècies d'aquestes de vespes o abelles invasores, sí, que competeixen, competeixen pels recursos amb les d'aquí.
Sí.
I també se les mengen.
Sí, se les mengen.
Aquesta globalització que tenim, doncs clar, abans pues, les coses, les terres estaven molt allunyades unes de les altres, però ara sembla que amb tota aquesta mena de transports continuos amunt i avall...
Això, que arribin espècies invasores de tot arreu.
Estan arribant una sèrie de problemes. Però no solament deu ser per nosaltres, sinó arreu. Deu passar.
Sí.
Clar, perquè una abella asiàtica, fins aquí...
Hi ha espècies que són més fàcils de controlar i altres que no. En el cas d'això, és molt difícil de controlar un cop s'estableix, i si és una espècie que té un potencial invasor important perquè s'adapta molt bé a qualsevol lloc o aquí, encara que sigui de fora...
Ara, que és una pregunta, que no és una pregunta, perquè és una reflexió, aquí a Catalunya o la resta d'Espanya, hi ha mesures, com si diguéssim, fitosanitàries o el que sigui, que això ja fa... Tot el producte químic, no, és, per això és malèvol, però vull dir, es té alguna cura de control de que no arribin... fàcilment o menys fàcilment aquest tipus d'espècies que ens poden fer malmetre la nostra natura i els nostres costums? Què et sembla?
Segur
tu
que
se
sí,
sap d'algú sí. d'això? Se sap? Hi ha hagut algunes... Perquè, escolta, als Estats Units te'n vas amb una botifarra o un tocino i no pots entrar. Mm-hmm. I ja no digui, als Estats Units, Austràlia, Nova Zelanda, qualsevol altre lloc.
Segur que està controlat tota aquesta mena de coses perquè no, passi, tot i que sempre aquí poden passar accidents.
Jo no ho sé, perquè ja no és el problema que et faig a tu, sí, és un comentari que faig general.
Sí. Ja, però, a veure, segons el que...
Aduaneres...
Segons el que tinc entès és que moltes vegades aquests insectes o animals entren a través de mercaderies que venen embolicades o, per exemple, enganxades a les cobertes dels barcos.
Clar, és que ha de ser molt complicat.
Llavors, això és difícil, això s'escapa al control. És impossible detectar. Les algues...
Clar.
Sí, hi ha moltes coses que... Amb el mercat de la globalitat...
És a dir, un elefant no se't colarà.
Comporta. No, no.
Però
no,
una vespa asiàtica, sí, possiblement
una
sí.
Una vespa o altre clar. Insecte...
O sigui que anem a una homogenització,
sí.
Total, global, perquè a la llarga, si això és el principi, això anirà en augment.
Jo li volia preguntar... Jo avui estava mirant-me una miqueta, a veure...
L'has preparada.
Una mica preparant-me. I veia que, tornant al tipus d'insectes polinitzadors, que sembla ser que, bueno, en primer terme, sembla que estan... A veure, voldria que m'ho ratifiquessis tant les abelles, després les avespes, les formigues, les papallones...
Aquests són els insectes polinitzadors.
Els escarabats,
Els escarabats...
Més o menys ens ho confien... Sí, 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 oi tant!
Ara sí que em deixes parar. Jo pensava que només eren els que volaven. És que la meva ignorància arriba...
És més, llegint, descobria que a vegades no només és la seva boqueta, per dir-ho així d'alguna manera, sinó que les potes, només el fet de posar-se, que per això les flors atrauen els insectes, és perquè només el fet de posar-se allà, el que li queda enganxat amb aquelles potetes tan petites i després es traslladen a un altre lloc... És suficient perquè polinitzin. I els escarabats...
Doncs, jo he fixat mai, quan veieu una abella o un borinot volant que aquí les cames, a la part superior de les cames del darrere, porten uns paquets grocs.
Sí, els hi penja com...
Sí,
paquets
sí,
grocs que
sí.
són de polen.
Sí, sí, els granets aquells minúsculs.
On guarden el polen.
Sí.
I amb això doncs, també transporten.
Ja deuen estar preparades aquestes potetes per agafar els...
Exacte, per recollir.
Aquests...
I llavors les flors i les plantes, que són molt, molt pilles també, seleccionen els que són més efectius.
Clar.
Per això, allò que tu preguntaves,
sí,
no?
Sí,
perquè ja saben quins són...
I has dit les formigues, també.
Sí.
Les formigues.
Les formigues, també.
Sí.
També.
És que em deixeu parada. Només les veig que carregant...
Sí, doncs amb aquestes càrregues i descàrregues també transporten.
És que a la natura no hi ha res que no estigui...
En va, com deia, com deia l'Aristòtel, la natura no fa res en va. Res.
I nosaltres a vegades...
Sí, nosaltres som l'equivocació
de la natura. No ho sabem entendre nosaltres a vegades.
O sigui, i que, doncs, alguns consells que puguem nosaltres fer per ajudar, no? Potser podríem, estaria bé fer que ens diguis alguna... No sé, què podem fer per aportar el nostre granet de sorra en tot això de la polinització, els insectes, sí. Què creus, es pot fer alguna cosa o ho tenim complicat?
Bueno, hi ha diverses mesures doncs, que poden ajudar a mantenir les poblacions i que siguin més diverses i més... En el tema cultius, doncs això, el no aplicar sobretot insecticides, si no cal, ni aplicar-los de forma general.
Escolta, les persones que ens escolten que tenen un jardinet o unes plantes, també?
També es pot extendre.
Què poden fer? Explica'ls una miqueta. Què poden fer per...
La cosa és aquesta, no aplicar productes d'aquests. També està bé quan tens un espai, qualsevol cultiu... tenir diverses espècies vegetals, tenir diversitat, perquè quan tens un monocultiu, que són moltes hectàrees d'una sola espècie, perquè plantes només allò i, a més, procures que no creixi res més, tirar ni herbicides perquè les altres coses no germinin, doncs és molt menys divers i també pots sustentar molts menys polinitzadors i menys diversitat de polinitzadors.
Això també influeix amb els ocells, em sembla, aquest monocultiu.
Una mesura és tenir cultius, doncs, com es diuen, en mosaic, tenir diverses franges amb diferents coses, rotar els cultius, allà tenies una cosa, un any o una època...
Sí. I això a nivell de jardinet petit, també? tenir també diferents sí. flors.
Tortet, tortet, jardinet, sí. balconet.
Exacte. En aquest cas, si vols tenir insectes d'aquest que et vinguin i que polinitzin les plantes, doncs va molt bé tenir plantes aromàtiques, per exemple, uh-huh. romaní, farigola, coses d'aquestes.
Ens atrau.
Atreuen moltes abelles.
Mira,
no sabia. Acostumen a fer moltes flors. I...
No sabia. Escolta, fa poc a l'associació ens van vindre a oferir a un senyor unes cassetes d'insectes, uh-huh. que és una cosa bastant nova, tot i que si entres a l'internet ho veus.
Ah, ho he vist.
I llavors, doncs aquestes cassetes, imagina't, cassetes per insectes, per atraure els insectes, perquè resulta que molts, per exemple, les mariquites, com es diuen en català?
Sí, marietes.
Marietes i altres tipus d'insectes. Tu les te recordes, aquesta capseta que tenim allà?
Sí, però
I que es poden posar al balcó i sobretot a aquestes vivendes pareades o casetes mm-hmm. que estan d'urbanitzacions. I és molt important perquè resulta que aquests insectes ens van explicar que estan desapareixent per això que tu explicaves ara, no? Mm-hmm. De que amb el tema dels productes que els hi posen, doncs estan... I no tenen on elles estan. I llavors aquestes casetes que són com, com unes fustetes i d'això...
Sí, petites, tenen espais petitons, no tenen
sí, tubets. Petites, molt petites, molt graciós, sí. Llàstima que ara no petitó. Podem... Sí, molt graciós.
Gerard, estem ja quasi al
sí,
final.
Sí, s'està punt acabat.
Una mica del CREAC perquè la gent sàpiga una mica què feu, on esteu.
Al CREAC fem recerca en temes d'ecologia... vegetal i animal també, i temes també d'ecologia forestal.
I si algú s'interessa per vosaltres, què pot fer?
Facebook, webs...
Sí, pot buscar, tenim un blog.
Sí.
Ens poden buscar i també
fàcil,
poden contactar
eh?
Amb nosaltres perquè tenim un equip
Treballeu
de comunicació.
Treballeu amb professionals o també sí. voluntariat?
Bueno, estem a la universitat, tenim estudiants de pràctiques, tenim gent de carrera...
Bueno. Molt bé, doncs el CREAC no són dels que venen sovint aquí.
Sí, sí, ja han estat diversos companys.
Sí, ja.
Que us seguirem rebent. Moltes gràcies, Gerard.
Gràcies, Gerard.
Moltes gràcies.
Ens mereixen.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Quins boscos són més resistents al canvi climàtic?
En l'actual escenari de canvi climàtic, és necessari fer una predicció de l'estat actual dels boscos, però també predir què passarà en un futur proper. Per això, investigadors del CREAF i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya han creat un índex de persistència per determinar quins són els boscos més resistents davant episodis adversos. Les característiques essencials per oferir més resistència a les pertorbacions naturals, com sequeres o gelades, són la capacitat de rebrotar després del foc, tenir l'escorça gruixuda i les arrels profundes. A la península Ibèrica s'ha intentat trobar quins arbres són més resistents a la manca d'aigua, al foc i als forts episodis de vent. Curiosament, s'ha trobat que els boscos que contenen espècies no natives, com l'eucaliptus, són els més resistents i els que es recuperen millor després d'una pertorbació. Els boscos mixtes, amb una riquesa d'espècies alta, també semblen força resistents segons aquest índex. En canvi, els boscos de coníferes tenen un valor més baix per a l'índex de persistència. Aquests resultats obren una nova opció a l'hora de plantejar la gestió dels recursos forestals i la conservació dels boscos. Apareix una preocupació pels boscos dels Pirineus, que són molt rics en coníferes, com els avets. Per això, s'ha fet un estudi per comparar els avets de la part occidental i oriental del Pirineu.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat. I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Els millors anys dels Javaloyes són els 50 i els 60. I van continuant sent molt coneguts fins als 70 del segle passat. Tenien com a contrincants els Mustangs i també com ells interpretaven versions estrangeres d'èxit. Amb la particularitat que els Javaloyes es van estimar molt, molt a Mallorca i la van recordar en diverses cançons com estem escoltant. I Mallorca li ha agraït la publicitat que li van fer amb nombroses actes de reconeixements i guardons. Escoltem ara Tengo una isla, la de Mallorca, lògicament, i Cuando salí de Cuba, de Luis Aguilé. A la propera, si Déu vol.
Hoy mi casa es una isla donde vuelvo a descansar. Tras los días de viaje, yo vuelvo a la calma. Cuántas noches he sentido que los vientos hablan de amor, que mis flores no tienen frío ni calor. Que en mi pozo hay agua fresca y mi almendro ya tiene flor. Los jazmines se acabaron, aún queda su olor.
Tengo una isla de calma, tengo una isla en mi alma, tengo un refugio de amor donde nacen mis canciones e ilusiones. Tengo una isla de calma, tengo una isla en mi alma, tengo un refugio de amor donde a veces he llorado y he soñado.
Sin timón, va volando hacia tus brazos, sueño yo. Y después contigo a bordo, donde el viento nos quiera llevar, a través de muchos años quisiera cuidarte.
Tengo una isla de calma, tengo una isla en mi alma, tengo un refugio de amor donde nacen mis canciones. Tengo una isla de calma, tengo una isla en mi alma, tengo un refugio de amor donde a veces he llorado y he soñado. Tengo una isla de calma, tengo una isla en mi alma, tengo un refugio de amor donde nacen mis canciones. Esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón.
sigue latiendo, porque mi tierra vida le da. Pero llegará el día en que mi mano la encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de
rosa blanca, en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, nardos, nardos cultivo, cultivo una rosa blanca.
Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Sabies que des de l'inici de la civilització els arbres del nostre planeta s'han reduït un 46%? Segons unes dades publicades per la prestigiosa revista Nature en base a un últim recompte, en l'actualitat el nombre d'arbres en tot el planeta és de 3 bilions, equivalents a 422 arbres per habitant. Encara que aquesta xifra ens pugui semblar molt considerable, el cert és que cada any les activitats humanes fan desaparèixer 15.000 milions d'arbres. Aquesta destrucció només es veu compensada parcialment amb la reforestació i l'aparició natural de nous arbres, però amb un dèficit anual i constant de 5.000 milions. Actualment són les regions de Rússia, les regions subàrtiques i les de Nord-Amèrica on s'ubiquen les densitats més importants d'arbres, mentre que els boscos dels tròpics són els més extensos i on es concentren el 43% de tots els arbres del planeta. La península Ibèrica compta amb una mitjana de 245 arbres per persona. De continuar aquest ritme de destrucció massiva, el pronòstic seria que els arbres s'esgotarien en menys de 300 anys. Recordem que, com a consumidors, podem influir i hauríem de canviar tendències i afavorir la conservació del nostre planeta.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
La grandesa política es mostra quan, en moments difícils, s'actua per grans principis i pensant en el bé comú a llarg termini. Al poder polític li costa molt assumir aquest deure en un projecte de nació. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs fins aquí. Finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem el proper divendres, de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.